Al matí, amb Raquel García.
Vuit de cada 10 homes i la meitat de les dones tindran sobrepès d'aquí a una dècada. Així ho revela un estudi encapçalat per investigadors i metges de l'Hospital del Mar i que s'acaba de publicar a la revista espanyola de cardiologia. L'informe fa un seguiment de la prevalença de l'obesitat entre els anys 1987 i 2014 per poder fer les estimacions pertinents. Segons les conclusions obtingudes, l'any 2016 a Espanya hi havia 24 milions de casos de sobrepès, 3 milions més respecte a 10 anys enrere. Per tant, si la tendència es manté, l'any 2030, atenció, el volum de persones amb obesitat es podria enfilar fins als 27 milions. Per saber si les xifres es poden revertir, avui parlem amb Assumpta Caixàs, l'endocrinòloga del Taulí. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, quin és el percentatge de pacients que passen pel servei del Taulí amb sobrepès o que es consideren que són obesos?
El percentatge de visites que fem per obesitat o sobrepès, bueno, bàsicament per obesitat i sobretot mòrbida, que és aquella que ja té un índex de massa corporal més de 40 o més de 35 amb comorbiditats associades com pot ser la hipertensió, la diabetis, les apnees del son o que ja tingui repercussió a nivell d'articulacions, és molt elevada. Però de sobrepès no, perquè això ja ho tracta el metge de capçalera. Per tant, si hagués de dir un percentatge de totes les visites quines són d'obesitat, entre primeres, segones, visites de dietista i tot plegat, jo diria que quasi un 50% dels pacients a la consulta.
Llavors aquestes dades que donàvem ara no els hi sorprenen?
No, no ens sorprenen en absolut, perquè bueno, ja som coneixedors de tots aquests estudis epidemiològics que s'han anat fent al llarg dels anys i ja es veia aquesta tendència només de llegir-los, de que cada vegada hi ha més obesitat, no? Ja sigui amb homes o ja sigui amb dones. Uh-huh. I si sumem l'obesitat i el sobrepès, és espectacular, però no passa només a nivell espanyol, sinó que passa a Europa i bueno, als Estats Units ja ens porten avantatge de fa temps.
De fet, passa amb homes, amb dones, però també amb nens, cada vegada doncs, hi ha més prevalença també en els nens amb aquest tema, no? Amb l'obesitat i el sobrepès. Què és el que està passant, o què és, millor dit, què és el que està fallant a nivell doncs, europeu i fins i tot en els països, no?, desenvolupats?
Sí, l'obesitat infantil és un altre problema, una altra epidèmia. I què passa? Doncs que tenim mals hàbits alimentaris, cada vegada més tots tenim pressa, no dediquem a la cuina, mengem amb menjars més ràpids que contenen greixos, perquè per poder-se escalfar i que no quedin ressecs contenen greixos, o tenim a l'abast màquines expenedores d'aliments que no s'haurien de menjar.
Que no haurien de ser considerats aliments, no?
Exacte, que són superflus i que fins i tot en instituts, en escoles, vagis on vagis al cinema, n'hi ha, vagis amb uh-huh. No sé, uns grans magatzems, el primer que et trobes és menjar, o sigui, vas a comprar roba però et trobes menjar i sempre el tenim a l'abast. Uh-huh.
Per exemple, ara penso en els instituts o a les escoles, suposo que com a endocrinòloga demanaria doncs, que no es poguessin posar aquestes màquines, no?
Sí, s'han fet campanyes des de les societats tant de l'obesitat com d'endocrinologia perquè les autoritats sanitàries prohibeixen aquest tipus de màquines i això s'ha de transmetre a les autoritats locals de cada ciutat perquè cada vegada o es canvien per aliments que siguin més sans, que això ja hi ha hagut un petit canvi perquè ara moltes màquines expenedores, algunes d'elles ja tenen, per exemple, alguna fruita o algun aliment que ja posa allà baix en calories, però bueno, no deixen de ser aliments que potser, la poma no, però l'altre, que ja és més artificial, que hauríem d'evitar.
Quan es considera que a una persona li sobren quilos?
Es considera que li sobren quilos quan el seu índex de massa corporal, que és el la relació entre el pes i la talla, la talla al quadrat, és una fórmula que quasi tothom coneix, sobrepassa el 25, o sigui, de 18 a 25 es considera normal, i a partir, bueno, podríem dir de 24 amb 9, perquè de 25 ja es considera que ja estàs en el llindar del sobrepès. A partir de 30 ja es considera obesitat. Per tant, tenim tot aquest ventall des de 25 fins a 30 que podríem dir que estàs en sobrepès i amb risc de caure ja en obesitat. I és aquí, o fins i tot quan ja tens normopès, que has de fer la prevenció per evitar-ho.
Clar, al marge de la qüestió estètica, que podríem dir doncs és secundària, l'obesitat influeix i molt en la nostra salut. Quins riscos comporta?
Està clar que hi ha moltes malalties associades a l'obesitat que es diuen comorbiditats, perquè vol dir que si millores, baixes aquest pes, milloren també aquestes malalties. Unes d'elles ja les he mencionat abans, que són la diabetis, la hipertensió, les apnees del son, per exemple. També hi ha més risc de determinats tipus de càncer, tant en homes com en dones. L'artropatia, o sigui, de totes les articulacions se'n ressenten i apareix artrosi abans, més accelerada, però no només artrosi, sinó també inflamació de les articulacions, perquè l'obesitat és un estat inflamatori de tot el cos i afecta a diversos òrgans. Llavors, conseqüència d'aquestes comorbiditats també s'associen a d'altres, com per exemple més risc cardiovascular en general, de poder patir més infarts, de poder patir més embòlies, o qualsevol altra que s'acumuli plaques d'ateroma, perquè el colesterol també pot estar més alt i els triglicèrids a nivell de la sang, doncs que s'acumulin en les diverses artèries.
Clar, quin seguiment es fa des de la unitat, no?, al Taulí, aquests pacients, i com s'aborda també doncs aquest problema?
Al Taulí el que fem, seguim l'obesitat mòrbida, com he dit, però hi ha d'haver una continuïtat assistencial. O sigui, fins que no s'arriba a obesitat mòrbida, el metge de capçalera té un paper molt de protagonista, de que és ell l'encarregat i els acompanyants que en aquesta teràpia poden ser les infermeres a nivell d'ambulatoris, perquè normalment no hi ha dietistes a ambulatoris. Llavors són els encarregats de insistir en els bons hàbits, en fer una dieta saludable, en fer exercici físic. Això seria el metge de capçalera i seria l'encarregat d'aquesta obesitat no mòrbida. Però quan ja s'ha intentat de tot, malgrat tot l'obesitat progressa i es torna mòrbida i el metge capçalera ha esgotat les seves possibilitats, llavors és quan s'ha d'enviar al Taulí, per exemple, o a l'hospital que toqui d'especialitats, no? Llavors el rep l'endocrí, bàsicament, i el que fem és una història clínica per veure si ja té comorbiditats d'aquestes que hem mencionat afegides, i a més tota la història de l'obesitat, des de quan comença, des de que era la persona un nen o una nena, o des de que hi ha hagut canvis, per exemple el desenvolupament sexual. A vegades passa que a l'etapa de la pubertat és quan es comença el pes, altres vegades amb les dones amb els embarassos, o per exemple deixar de fumar, també pot ser que comenci l'obesitat a partir de llavors. Tot això ho valorem i també valorem si han fet ja molts tipus de dietes, si han fet algun tipus de tractament farmacològic, i llavors, segons això, nosaltres els enviem a les dietistes, sempre treballem conjuntament amb les dietistes, que són els que fan els tallers de reeducació i els que donen la dieta calculada per cada persona, o sigui, individualitzada, i llavors amb això, si no és suficient, posem algun fàrmac, però tenim la mala sort que els fàrmacs no entren per la Seguretat Social, llavors la gent no se'ls pot pagar. I aquí ja és un primer pas que hauríem d'aconseguir, que és que les autoritats sanitàries s'agafessin l'obesitat com una malaltia crònica greu que precisa d'un tractament que pugui ser finançat per la Seguretat Social.
Clar, és que sorprèn que no sigui així, no?
Sí, doncs és així i bueno, probablement en un futur, i si es van desenvolupant nous fàrmacs que actuen sobre diferents mecanismes, es pugui arribar a fer una combinació d'ells que sigui molt més efectiva que no un de sol. Així es passa també amb la diabetis, per exemple. Es comença amb un sol fàrmac, però després se'n van afegint. Doncs perquè no es pot fer el mateix amb l'obesitat. I si fracassen els fàrmacs, tenim el següent pas, que és la cirurgia bariàtrica, però que no tothom és candidat per l'edat o perquè hi puguin haver altres contraindicacions del tub digestiu o psiquiàtriques descompensades i així.
Ara després parlarem de les operacions, però clar, sembla amb totes aquestes dades, no? I suposo que com a experta estarà d'acord que aquest és un problema de salut pública, no? I que realment hauríem de començar a posar-hi remei.
Sí, estic totalment d'acord que ja anem molt tard. O sigui, hem permès que això avancés molt, el percentatge de gent que ja entra amb obesitat i amb sobrepès primer i després obesitat. Per tant, crec que cal actuar ràpid.
I sobretot intervenir, perquè els nens d'avui no siguin els adults obesos, no? Del
exactament.
Futur.
Exactament. L'obesitat infantil és un risc, és un factor de risc per després desenvolupar obesitat quan ets més gran, o sigui, quan ets adult. Hi ha qui ja no la deixa i continua, siguent obès. Per tant, quan abans s'actuï, millor.
També hi ha molts estudis, no?, que relacionen l'obesitat amb els factors econòmics, no? Sembla que a més baixa, doncs, a condició econòmica, no? També, doncs, és més fàcil tenir problemes de sobrepès.
Sí, la baixa
per al tipus de dieta, no?
Exacte, la baixa condició econòmica, el problema és que, per exemple, si es recomana verdures, per exemple, les mongetes estan caríssimes, així de clar, hi ha gent que no es pot pagar mongetes, però en comptes de les mongetes verdes, es pot fer una cosa més barata, bledes, bròquil, però potser no és tan atractiu, no? O sigui, parlant de verdura, és veritat que cada vegada sembla més un luxe menjar verdura. Llavors, peix, també sempre recomanem menjar més peix que carn, i aquí tampoc, depèn del tipus de peix, pot ser un factor. Una altra cosa és que la gent amb nivell socioeconòmic baix van a comprar a determinats establiments que el primer que tenen a l'abast i més bé de preu, doncs són aliments processats industrialment que contenen tots aquests greixos que hem dit i que afavoreixen que apareixi l'obesitat.
Per això seria tan important, no?, incloure, doncs, aquests hàbits saludables com a assignatura obligatòria, penso, fins i tot a les escoles.
I tant, seria recomanable. I seria recomanable també de penalitzar una mica aquests aliments que tenen, o sigui, que no són saludables. O sigui, carregar-los d'impostos, el que sigui. De fet, ja s'ha començat a fer amb begudes ensucrades.
Sí, amb les begudes ensucrades, no? Potser sí. També amb els aliments poc saludables
amb
és el que s'hauria
de saludables
fer, no? Incloure aquests impostos.
Sí, s'hauria de fer i protegir una mica, abaratir els que es consideren saludables perquè estiguin a l'abast de tothom. Perquè és molt trist que sigui veritat, no? Perquè també pots dir que és una excusa. No, sempre és una excusa. Però que no puguin fer la dieta ben feta perquè per manca de recursos.
Manca de recursos i moltes vegades el que dèiem, no? També aquesta manca de temps. Però el cert és que si es confirmen aquestes previsions, no?, que comentàvem en aquest informe, s'hauran d'invertir molts més recursos públics per abordar aquest problema, per totes les malalties derivades que també provoquen.
Sí, certament. Jo crec que surt a compte. O sigui, fer la inversió abans per evitar arribar a l'obesitat, que comporta complicacions, que aquestes complicacions generen una gran despesa sanitària, perquè no és només la visita per l'obesitat, les comorbiditats, les proves i les complicacions tipus cardiovascular que poden derivar d'ella, que hi ha a vegades una impossibilitat, o sigui, una discapacitat per continuar treballant, o el que sigui, que també no deixa de ser una despesa per la societat, no? O sigui que jo crec que s'ha de fer aquesta despesa inicial per abordar l'obesitat en fases inicials per evitar haver de emprar els recursos més tard i amb molta més quantitat perquè ja s'han produït complicacions.
Abans ho comentàvem, no?, que en els darrers anys la cirurgia també s'ha convertit en una bona aliada per combatre l'obesitat, però clar, que no és aplicable a tots els casos. Quan es recomana? Quins són els requisits?
Vale, les indicacions de cirurgia bariàtrica són que, primer, que la persona estigui disposada a seguir un programa, o sigui, no és m'opero i ja està, això ho ha de tenir molt clar la persona, que estigui disposada a fer un seguiment i a fer un tipus de dieta per tota la vida, perquè els canvis que es fan a nivell anatòmic del sistema digestiu són per sempre. Llavors aquesta se l'ha d'informar bé, perquè hi ha algunes persones que es pensen això, és jo m'operaré i ja se m'acabaran tots els problemes. No, no, jo m'operaré per ajudar-me a fer la dieta i perquè el fer-la i poder fer exercici perquè ja he perdut una mica de pes fa que em pugui adherir a aquest tractament durant més temps, vale? Això, o sigui, seria per una part una persona que estigui convençuda de que farà aquest seguiment. Després ha de tenir entre 18 i 60 anys, són les condicions de l'edat. L'índex de massa corporal ha de ser més de 40 o més de 35, si ja té o hipertensió, diabetes, anèies del son, o sigui, si té una d'aquestes comorbiditats, ja amb índex de massa corporal de 35 ja pot entrar. I a part que no tingui cap contraindicació que pogués ser, per exemple, una malaltia psiquiàtrica descompensada, o, per exemple, que hagi tingut o que tingui addiccions, altres, o sigui, addiccions a drogues o alcohol. Per exemple, això s'ha de tenir en compte i s'ha de controlar també i pot ser una contraindicació. O alguna malaltia del sistema digestiu que el fet de canviar l'anatomia pugui perjudicar en aquell tipus de malaltia digestiva. En principi aquestes serien les principals indicacions i contraindicacions.
Uh-huh. La realitat és que després del taulí les operacions d'obesitat mòrbida són una de les intervencions amb més temps d'espera, més de mig any. Per què?
Certament. Més de mig any? No, no, no. Són de 4 a 5 anys. La llista d'espera està, quan un entra, se l'informa de que estarà llista d'espera d'uns 4 a 5 anys. El que passa que depèn del tipus de pacient, ponderem el pacient, que vol dir que li donem una puntuació en funció de si té moltes comorbiditats d'aquestes associades. O si és una dona en edat fèrtil i desitja gestació i està quasi acabant l'edat fèrtil, també se li té en compte i se li dona puntuació alta perquè pugui ser operada abans.
Mm-hmm. Es prioritza.
Però, es prioritza, exacte. Però o sigui, quan un
4
entra
o 5
llista,
anys, eh? 4 és moltíssim.
5 anys de llista d'espera.
Sí, clar, m'imagino la vida, no?, i la desesperació d'aquestes persones.
Sí, jo crec que som l'hospital que tenim més llista d'espera. Altres també en tenen 3 anys, però 4 o 5 jo crec que no. Considerem que en fem poques al taulí a l'any, que per l'afluència de gent que tenim i per la quantitat de pacients que veiem o que ens deriven per fer la cirurgia, anem acumulant cada any. Vull dir que es fa la bola més gran.
I això per què?
No ho sé, suposo que perquè els recursos no estan ben distribuïts. Perquè ja des del CatSalut hi ha uns hospitals que tenen més recursos, no només per la cirurgia bariàtrica, sinó per altres patologies, i el taulí, bueno, tot el Vallès, estem una mica marginats. No? No ens arriba tot el que ens hauria d'arribar. No només amb aquesta patologia, ens falten espais per visitar, ens falten quiròfans i ens falta personal, perquè una altra cosa és que ja anem a tope amb la quantitat que en fem ara i en voldríem fer més, però potser també necessitem més personal per poder-ho portar bé.
Llavors, per capgirar aquesta situació cal més inversió i més professionals.
Sí, 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 totalment segur, segur.
Explica'ns això, no? Com pot condicionar la vida d'aquestes persones, no?, que han d'esperar doncs, tant de temps per passar per quiròfan.
Clar, d'entrada es queden una mica parats quan els hi dius 4 o 5 anys, vols dir, bueno, però no perdem el temps, o sigui, durant aquests 4 o 5 anys l'enviem a la dietista, va fent la dieta, jo el vaig veient, fem una analítica de tant en tant, perquè si té diabetis o la hipertensió ho anem controlant, i si va perdent pes, potser va millorant. També s'ha donat el cas al revés, que els tenim en llista d'espera, s'animen, van perdent, i han sortit de la llista d'espera, perquè ja han aconseguit ells sols, amb dieta i exercici, amb l'ajuda nostra d'anar-los seguint, o a vegades amb fàrmac també, de, que arriben al pes desitjat. Una altra cosa és mantenir-lo, que també és difícil, però com a mínim tenim diversos casos que ha passat això, que ha pogut sortir de la llista d'espera. Llavors els diem, comencem, no estem perdent el temps, i tot el que pugui guanyar, tot el que es pugui perdre de pes es guanya per al dia de demà, que si l'operen, l'operaran igual per mantenir aquest pes i hi haurà menys dificultats.
A vegades això demostra que també necessiten com aquella guia, no? Aquell acompanyament, perquè suposo que doncs, arriba un punt que es troben desbordats.
Sí, jo crec que potser també si aquí tinguéssim més recursos, perquè psicòlegs farien falta, perquè no és només dir-li fes això i fes allò, és que ho faci, i a vegades no ho fan, no és per deixadesa, és perquè no són capaços d'aconseguir de vèncer o l'impuls de menjar o el no fer exercici. Llavors, si tinguéssim també més recursos per la part, ja no parlo de cirurgia, sinó de l'obesitat abans prequirúrgica.
Fins i tot l'atenció primària, no?
I fins i tot l'atenció primària també estaria molt bé, perquè jo crec que l'ajuda psicològica, no he dit de comorbiditats, no he dit res de psicopatologia, però és que és un altre camp que està associat a l'obesitat. O sigui, l'obesitat s'associa a psicopatologia perquè crea angoixa i a vegades no saps què és primer, si l'ou o la gallina, si està angoixat perquè i això el fa menjar o si està obès i ara està ansiós perquè no se sent bé, se sent culpable o no vol sortir ni a fer exercici perquè no es veu la persona bé com per estar en un gimnàs o anar a la platja. Hi ha gent que no vol sortir de casa amb obesitats exagerades.
Perquè parlem d'aquestes psicopatologies, no? Quines són i quines conseqüències poden arribar a tenir, també?
Sí, la psicopatologia, sobretot, és ansietat. La gent defineix que té ansietat per menjar, que vol dir que és com un impuls, estan pensant en menjar, acaben de menjar i tornen a pensar en menjar, i això és com una angoixa, sobretot això passa a la tarda, quan un arriba a casa després de la feina, i que està com una mica més desvagat, doncs llavors el pensament és, doncs ara menjo, i o potser també és perquè no s'ha fet la ingesta que calia fins llavors, perquè la gent no menja regularment. No, si no em fa falta esmorzar. No, sí que fa falta, el cos té memòria i el cos, si no menges ara, t'ho demanarà més tard i potser t'ho demanarà de cop i al vespre que ja no fas més activitat. Doncs també se'ls ha d'educar en aquest sentit, no? Això seria la part que he dit d'angoixa, d'ansietat. La gent diu ansietat. Vale? Una altra seria la depressió, perquè moltes vegades, o sigui, una depressió ja que no tingui obesitat se la tracta amb alguns medicaments d'aquests psicofàrmacs que poden influir i acabar produint obesitat. Això llavors ja és un problema perquè és una obesitat com secundària que costa molt, si no pots treure aquest fàrmac, que es puguin aprimar. Algú pots fer, però no s'aprimaran amb la mateixa velocitat. I l'altre és al revés, que un se sent obès, malament amb si mateix, no fa el que ha de fer i es deprimeix. I llavors, a vegades, tractant aquesta depressió reactiva al fet d'estar obès, la cosa es reverteix.
Ara penso també en quantes intervencions, no? Hem parlat de la llista d'espera, però quantes intervencions d'aquest tipus es poden arribar a fer a l'Hospital de Sabadell en un any?
En un any ara estem per 44, 45, una cosa així. A ens agradaria arribar com a mínim a 50, com a mínim, perquè és la xifra que es considera que s'ha de fer com a mínim perquè els cirurgians no perdin l'experiència, diguem-ho així, no? Uh-huh. L'expertesa. I com a mínim jo crec que hauríem d'arribar a 50. Pel nombre de pacients no hauríem de fer més, no hauríem de fer 80, no hauríem de fer el doble, jo crec. vale? Però més personal, eh?
Clar, més personal i més recursos,
més
com dèiem,
dedicar...
evidentment, i tenint en compte el que dèiem, no? Que aquest és un problema de salut pública i que implicarà, doncs, que en el futur s'hauran de destinar més recursos, o sigui que hauríem de ser més previsors, no? Per la gent que ens escolti també, com és el dia a dia d'aquestes persones amb obesitat, amb quines dificultats, no? Quines angoixes, quins temes els hi preocupen?
Normalment ja quan es lleven al matí ja la seva preocupació és mirar-se al mirall i vestir-se. Molts d'ells no troben roba de la seva talla o costa trobar-la. Això ja els, sobretot les dones, ja els preocupa. Després, per exemple, a l'hora de buscar feina també és una condició. Si depèn quines feines, clarament els han dit no, perquè és per estar de cares al públic i no ens interessa una persona obesa, així de clar, eh? O sigui, hi ha gent que saben que van a l'entrevista i que els diran que no per l'obesitat, que això també...
Home, això
els...
és discriminació.
Discriminació.
Absoluta.
I genera frustració.
Clar, evidentment.
Sí, 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 sí. Bueno, ara potser no es diu tan clarament, però s'intueix, no?, que és per això. Llavors es cansen més. Hi ha alguns que per fer la seva higiene personal no s'arriben als peus, no s'arriben a veure tots els plecs, i això també és un problema. Les olors que d'això desprenen, és veritat, ells mateixos s'ho senten. I llavors fer exercici ja no ho inclouen a la seva vida diària, com a molt caminar una mica, però es cansen. O sigui que s'ha de fer progressiu perquè puguin arribar a fer alguna cosa d'exercici que els ajudi a continuar, a adherir-se als programes, perquè d'entrada poden fer poca cosa, poden fer 5 minuts, poden fer 10 minuts. I llavors el dia a dia també, no sé, d'anar al cinema i no quebre la cadira, això ha passat, o d'anar a l'autobús i ocupar un seient i mig, i la gent mirar-los malament i encara sentir-se ells pitjor. Doncs, no sé, jo crec que el dia a dia d'una persona obesa és més dura que d'una persona sense obesitat, i per tant crec que s'ha de tractar i poder ajudar aquestes persones.
Per acabar, què hauríem de canviar com a societat?
Com a societat, per evitar l'obesitat, doncs això, bons hàbits. Sempre es pot fer un extra, però no cada dia. Cada dia s'ha de tenir uns bons hàbits, de fer uns àpats regulars i saludables. Ja començant al matí, esmorzant, que molta gent no ho fa. Esmorzar, dinar, sopar... Quantes vegades s'han de menjar al dia? 3 és suficient, però si passen moltes hores, que aquí normalment se sopa molt tard, doncs no està malament de fer un berenar. I si passen moltes hores entre el primer esmorzar que se surt de casa i a l'hora de dinar, també es pot fer una altra pausa i menjar alguna fruita o alguna cosa entremig. Però s'ha de menjar sa i una mica fraccionat, però qui només fa 3 àpats també és igualment de correcte. S'ha de fer exercici físic des de que som nens i no ho hem de deixar. No pot ser que a partir de segon o batxillerat ja no n'hi hagi d'educació física, a partir de segon crec que és. No pot ser, s'ha de continuar. A les universitats s'ha de fomentar, a les ciutats, els caps de setmana hem de quedar per anar a pujar una muntanya, per anar a passejar o caminar o el que sigui, però no quedar només per anar a l'àpat.
A fer el vermut, no?
A fer el vermut, exacte. I no sé, jo crec que tots hi tenim a fer. No hem d'esperar tampoc que ens facin la campanya i ens ho diguin les autoritats sanitàries. Crec que ja nosaltres ja hem de començar nosaltres mateixos.
I en quant a la mirada que hem de tenir cap a les persones que pateixen aquest problema de salut?
Jo crec que ens els hem de mirar no com culpabilitzant-los, perquè això ho fem moltes vegades, i dic, mira, ostres, aquest es deu atiborrar perquè mira com està, no? Doncs no, una persona arriba a un estat d'obesitat greu perquè té un problema, té una malaltia que es diu obesitat, que no en sabem gaire d'ella, no sabem ben bé per què es produeix, i en espera de saber tots els mecanismes, que probablement sí que es deu una mica a l'entorn, però perquè ha, el tipus d'alimentació no és correcte, però perquè ha arribat a fer aquesta alimentació, doncs no sempre és culpa d'aquella persona, no? O perquè no es mou i no fa exercici, o a vegades hi ha un component genètic que hi ha persones que acumulen més del que mengen, acumulen més en el teixit adipós, o sigui, en el magatzem, que d'altres. De fet, estem pensats per acumular energia. Doncs llavors, primer hem de deixar de culpabilitzar-los i de sentir, de no mirar-los rarament i de fer-los sentir bé i d'ajudar-los en tot el que puguem a que hi posin remei.
Doncs doctora, moltíssimes gràcies per recordar-nos els hàbits saludables que tots hauríem d'incorporar en el nostre dia a dia, per analitzar aquestes dades alarmants i també per recordar que no hem de culpabilitzar a qui pateix aquest problema de salut, i també les nostres administracions que inverteixin diners i recursos que ho necessitem. Que vagi molt bé. Bon dia.
Gràcies, bon dia, i gràcies a vosaltres.